els camins,
els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. És relativament freqüent en la història de les gravacions de música de jazz el fet de que un productor, per unes o altres raons, o bé perquè necessitava traure un disc per a traure diners, o bé perquè li avellia una certa experiència, un cert experiment, doncs se fan de vegades algunes mescles que d'entrada pareixien un poc estranyes, però que al final resulten molt bones. Aquest és el cas del productor George T. Simon, un productor que havia estat treballant molt en les big bands, que coneixia molt bé els músics d'aquesta època i les anteriors, evidentment, i que va pensar que n'hi havia sobretot un parell de músics que no s'havien juntat moltes vegades a tocar, encara que havien estat els dos tant en la banda de Ellington com la de Fletcher Henderson, però que no havien mai tocat junts en una gravació, un front a l'altre, per dir-ho així. A Xina va néixer el disc anomenat Cootie and Rex in the Big Challenge. En aquest cas, The Big Challenge, que se podia traduir com el gran desafiament, no és una cosa agressiva. De fet, en el llenguatge del jazz és la paraula challenge una forma de dir que se junten una sèrie de músics i que se desafien, per dir-ho així. Per exemple, una jam session podria ser una challenge. Aleshores, aquest home va pensar que n'hi havia sobretot un parell de músics que a ell li agradaven molt i que mai havien tingut oportunitat de fer moltes gravacions juntes, o potser de forma tan sols ocasional. Eren el trompetista Cootie Williams i el també trompetista, encara que en el moment en què es va gravar aquest disc tocava la corneta, que era Rex Stewart. Ahí va néixer el Cootie and Rex in the Big Challenge. Per a acabar d'arrodonir un grup de gent que fera bona música, una música un poc, no diré intemporal, perquè evidentment es nota molt que està gravat en l'any 1957, però que eren músics que no s'havien quedat, diguem-ne, rovellats, per entendre'ns, encara que per a guanyar-se la vida alguns d'ells estaven tocant en grups de rock and roll acompanyant a solistes, o bé en orquestres de ball, com era el cas de Cootie Williams en el Harlem Savoy Ballroom. Va ser una primera cridada a Cootie Williams la que va animar, perquè a Cootie Williams li va agradar la idea, la que va encetar el projecte. Un projecte que, com us dic, va ser una mena de reclutar a velles lluminàries del món del jazz dels anys 40 i 50 i que se ficaren tots junts a tocar pura i simplement pel gust de tocar junts, quan en alguns casos mai ho havien fet. La peça que heu escoltat és un clàssic, diguem-ne, de Duke Ellington. Se diu I'm Beginning to See the Light. Continuant amb la història d'aquesta reunió, direm que si bé el Cutty Williams sí que li va agradar la idea, Rex Stewart sembla que no estava molt a gust, perquè deia que un poc la seva època s'havia passat, que no tenia moltes ganes, que tal, però finalment va accedir a formar part d'aquesta idea, d'aquest projecte que tenia el productor George Simon. Després va vindre, clar, molta més gent, perquè necessitaven uns trombons, perquè la idea era un poc recrear el so de les big bands de forma un poc diferent, però recrear-lo en certa mesura. I varen tindre la sort d'entropessar-se en que Lawrence Brown i J.C. Higginbotham, trombons, que havien estat tocant en l'orquestra de Duke Ellington i fins i tot havien estat tocant en la banda de Louis Armstrong, en el cas de Lawrence Brown, doncs varen estar d'acord en formar part d'aquest projecte. Do Nothing Till You Hear From Me, una peça, esta sí, super clàssica de Duke Ellington, és la que acabeu d'escoltar, que evidentment els músics que la tocaren se la sabien de memòria totalment. Continuant en la formació del grup, el productor va tindre la sort de poder enganxar a un parell d'autèntiques lluminàries, lluminàries que havien estat tocant en Ellington i en molta gent, entre ells ni més ni menys que Coleman Hawkins i Bud Freeman com a saxos tenors, dos autèntiques figures històriques del jazz, sobretot Coleman Hawkins. És evident que qui no coneix els seus solos en l'orquestra de Duke Ellington. Així que aquests dos també se varen enganxar al projecte.
Thank you.
Alphon en Gaston són les dues persones a les quals està dedicada aquesta composició d'Ernie Wilkins. Una de les coses que va demanar Cootie Williams va ser comptar amb un bon grup de ritme, un grup d'acompanyament que marcara un poc la línia rítmica d'aquest petit grup que se volia formar, i ningú millor que, per exemple, una persona que havia estat tocat amb ells en el grup de Buddy Herman, en l'orquestra de Buddy Herman, que era el guitarrista Billy Bauer. Billy Bauer era un veterà guitarrista, però que era una persona amb una concepció rítmica molt clara, que marcava molts els temps, que era capaç d'arrossegar una miqueta el ritme de tot el grup. I també necessitaven un pianista que fora algú que els entenguera, algú que estiguera en la línia d'aquesta forma de tocar que tenia Cootie Williams, que ja havia marcat el seu segell en l'orquestra de Duke Ellington. Ni més ni menys que varen tindre la sort de poder enganxar a Hank Jones. Hank Jones era un pianista que havia estat en un grapat d'orquestres, però que era una persona que tenia una forma de tocar molt especial. Realment és un molt bon pianista i sobretot un molt bon marcador, per dir així, del ritme de l'orquestra. Sense que intentara destacar exactament, sinó que, ben al contrari, el que tractava era donar aquest fons que sols el so d'un piano ben tocat és capaç de donar a un grup instrumental de vent. Així que Hank Jones va també enganxar-se al projecte.
Thank you.
I Got the Right to Sing the Blues, una composició de Harold Arlen, i Walking My Baby Back Home, una composició de Fred Adler, són les dues peces que acabeu d'escoltar. I com estava diguem-vos, el grup es va completar amb la gent de la part rítmica, i la part rítmica varen tindre la sort de que aconseguiren a un bateria com el Gus Johnson, un home que havia sigut el motor de l'orquestra de Count Basie, un home que arrossegava l'orquestra de Count Basie i li donava tota la força del món. Li diuen alguns el mamut de la bateria. I després un excel·lentíssim contrabaixista que era Milton Hilton, un baix amb un swing enorme que s'acoplava perfectament a la idea que tant el productor com el Cootie Williams havien pensat per a la gravació que volien fer. És a dir, si es fixeu bé, és una gravació que sona a orquestra de swing, però no és exactament una orquestra de swing, és a dir, no és una orquestra per a ballar, no és una música per a ballar, és jazz pur i dur. El que passa és que els músics provenien d'orquestres que havien estat lluminàries en l'època del swing, en l'època de les grans orquestres. Així que amb aquesta alineació, per dir-ho així, de Cootie Williams a la trompeta, Rex Stewart a la corneta, Lawrence Brown i Higginbotham als trombons, l'inefable Coleman Hawkins, que se deixa escoltar i molt al llarg de tota la gravació, i Bud Freeman com a saxos tenors, Billy Bauer a la bateria, Hank Jones al piano, Milton Hinton al contrabaix i Gus Johnson a la bateria, varen completar el grup que va tindre la sort de juntar el productor George Simon.
Thank you.
I amb aquest fade out, que no, la música vol dir això, com aquesta mena d'anar la música desapareguent a poc, i que realment ens deixa amb ganes d'escoltar més, però clar, no cabia més en l'AP, anem ja a acabar aquesta revisió al disc que va iniciar George Simon i que va aconseguir enrotllar a Cootie Williams i a tota aquesta gent. Anem a deixar esta revisió a aquest disc que ha editat en CD l'any 2003 la discogràfica catalana Spanish First Sound, que és un habitual de les revisions a les obres mestres del jazz, i amb aquesta forma d'anar desapareguent la música a poc, el fade out este que es diuen la jerga musical, que ens deixen ganes d'escoltar més i que segurament ells continuarien tocant. El que passa és que, clar, un LP cabia el que cabia i l'enginyer va tindre que anar tallant un poc per algun puesto per a que capiguessin l'LP. Un LP que es va gravar en format ja estereofònic, encara que l'any 57 va ser inicialment com a mono, però que és un disc que afortunadament en les noves tècniques s'ha pogut reeditar amb una depuració, per dir-ho així, del so estereofònic, i se sent perfectament. De vegades sí que és cert que a Rex Stewart no se li sent molt bé, queda com una miqueta al fons. És molt curiós, i vos la vaig a posar en el web podcast, la fotografia del moment de la gravació amb com estaven col·locats en l'estudi de gravació, és a dir, que a l'esquerra estaven Rex, Bud i JC, a la dreta estava Cootie Williams, Hawking i Larry, i al fons estava el grup de ritme. Però és una foto curiosa que ens ensenya un poc com es feia música. A més, si es fixeu, veieu que n'hi ha un sol micro per a cada grup d'instrumentistes. Uns grups d'instrumentistes que s'han deixat espai els uns als altres sense pegar-se colzades per a fer els seus solos, sinó que, ben al contrari, ha sigut una challenge molt amistosa. Cadascú li ha deixat espai al company per a que poguera fer els seus solos i poguera lluir-se, per dir-ho així. Ja sabeu que es podeu escoltar en primera edició els dijous a les 4 de la vesprada, en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit, i també en repetició els dimecres a les 12 de la nit, és a dir, la nit del dimecres al dijous. I com sempre posarem alguna coseta en la nostra web podcast caminsdelamusica.net per a augmentar la informació sobre aquesta música. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.